al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Ha fet marxa enrere i finalment no haurà de ser el personal educatiu el que s'encarregui de supervisar que els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius es facin correctament els testos d'antígens per certificar si tenen o no coronavirus. Tot i això, els sindicats mantenen que s'han de fer canvis per rebaixar ràtios, incrementar el personal i la seguretat a les aules. En parlem a aquesta hora en conversa amb Xavier Díez, que és portaveu nacional de l'USTEC. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia, gràcies per trucar.
No sé com analitzen el fet d'aquesta marxa enrere per part del Departament d'Educació amb el tema dels testos d'antígens. És una bona notícia?
Bueno, el meu apòstol preferit és Sant Tomàs. És a dir, nosaltres som molt escèptics, perquè jo entenc que el que ha fet el Departament no ha estat cap marxa enrere, sinó una matisació que explicaria que, diguem, hi hauria un sanitari mentre es fan les proves. Però, diguem, la proposta de que els nens es fiquin un pal pel nas, nens de 11 anys, es puguin fer mal i que no queda molt clar com serien tots els protocols del que serien la custòdia de les proves i assegurar la veracitat o els controls de laboratori, doncs la cosa continua igual, perquè tampoc no ens consta la contractació de nous equips per part del Procicat per poder fer les proves PCR com s'estaven fent en el moment. Per tant, no entenem que hi hagi hagut una rectificació, sinó una matisació, perquè jo entenc que el Departament ha assumit que ha comès un error molt greu de proposta i de comunicació, que tota l'opinió pública se li ha tirat a sobre i aleshores, diguem, és una maniobra, jo diria que, diguem, defensiva i distracció. Per tant, jo no seria l'antriomfalista respecte a això.
Per tant, el que es refereix és que sí que hi haurà un personal sanitari, però que al final els testos se'ls hauran d'acabar fent els alumnes i que haurà d'acabar tenint també part d'aquesta supervisió que acabarà sent el professorat.
Però, diguem, tal com està la comunicació que hem llegit o el que hem sabut llegir, és així, correcte.
Uh-huh. Diuen que els mestres estan sobrepassats, no?, amb la situació actual i que tenen molta més càrrega de feina. Expliqui'ns una mica quina és aquesta càrrega de feina extra que tenen ara mateix els docents amb la situació actual.
Doncs miri, a banda de tot el que serien les obligacions pròpies de tot docent, arribar amb força abans que els alumnes a les escoles, a les classes, més o menys alguns doncs, destinats una mica a fer de guàrdia urbanus per tal d'evitar les concentracions en els centres, diguem, fer encarregar-se de vetllar per tot el material higiènic, fer que ordenar constantment que es netegin les taules amb el material higiènic diguem, propi, ventilar les classes cada 2x3, finalment també en els grups bombolla significa que molts docents no poden impartir les seves especialitats, gairebé tots són tutors i per tant han hagut de fer un sobreesforç per poder assumir matèries que no els pertoquen, estar constantment, permanentment en contacte amb les famílies quan hi ha positius, de vegades quan hi ha grups confinats treballa el doble, és a dir, mantenir, no només fer classe en el propi centre, sinó més doncs, vetllar per a tots aquests grups que s'han quedat confinats i bueno, i és un no parar. I a més, a tot això, doncs, diguem, tot bona part de les reunions, bona part diguem, de la coordinació, bona part del contacte amb les famílies, doncs, a casa, a través dels sistemes telemàtics, normalment a còpia dels propis dispositius de les pròpies connexions. És a dir, jo crec que és el curs més difícil que ha viscut la majoria de professionals de l'educació, amb una sobrecàrrega de feina i una sobrecàrrega de responsabilitat.
Uh-huh. I en tota aquesta situació, quines són les principals problemàtiques o les principals deficiències del sistema que s'han detectat des d'aquest inici de curs al setembre?
Doncs mira, per exemple, l'absència pràctica de substitucions, és a dir, hi ha un percentatge molt elevat de substitucions que no es cobreixen, la qual cosa doncs, encara sobrecarrega més els claustres. El fet que hi hagi protocols molt contradictoris i diguem, que hi hagi un canvi molt constant, cosa que genera una certa confusió, tractar de vetllar per tal de que els alumnes compleixin amb els estrictes protocols de sanitat i evidentment, una falta crònica, diguem, edificis escolars obsolets, que no permeten guardar la distància de seguretat. instruccions molt contradictòries per part del departament. En fi, podríem fer un llistat i crec que ens quedaríem fins al migdia. Sobretot unes ràtios en les quals és impossible mantenir la distància de seguretat. Al principi, d'acord, al principi de la pandèmia, quan volien un retorn segur, el mateix departament parlava d'uns 15 alumnes per classe i ara, amb sort, som capaços de parlar de 20 a la primària i 25 a la secundària, però allà on ja finalment la cosa no s'ha pogut descontrolar del tot és a la postobligatòria, on són habituals classes de 35 alumnes al batxillerat o a la formació professional.
Mm-hmm. En aquest sentit, hi parlava em sembla que era protocols, no? Protocols contradictoris i que van canviant. Un dels protocols darrers és que s'ha parlat de la ventilació dels centres, no? S'ha fet una comunicació aquest cap de setmana. Com haurà de ventilar-se els centres? Com s'hauran de ventilar?
De manera tradicional, creant corrents d'aire, és a dir, obrint finestres i obrint portes i fer que l'aire circuli. Probablement si hagués hagut, diguem, allò que dèiem, el dèficit d'edificis escolars, és a dir, en els 10 anys que han durat les retallades tenim edificis escolars que pràcticament cap ni un no té sistemes d'aire condicionat, que també permeten, en alguns casos, si són sofisticats, diguem, d'aquesta ventilació, i ventilació que no només hauria de servir per la pandèmia, sinó també per evitar tots els que serien els diversos contagis en situacions de normalitat, grips, en fi, tot aquest tipus de coses. Doncs és així, és a dir, que fer que els alumnes passin fred, per alguna manera. No? Cosa que ja va passar en l'epidèmia de grip espanyola de 1918, i que en alguns casos va funcionar, en altres casos no va funcionar, perquè ara hem de ser una mica humils i entendre que ara per ara és el virus qui té el control de la situació. Ni el departament, ni els docents, ni les famílies, ni ningú. Ho té el virus.
Però quan parlem amb pediatres, especialment ens diuen que de menors de 10 anys està pràcticament comprovat que l'escola està funcionant sense ser un focus de contagi, és el que diuen els professionals sanitaris. No sé si també des de l'àmbit dels sindicats d'educació tenen la mateixa sensació.
A veure, experts n'hi ha molts, que diuen coses no sempre homogènies. Sí que constatem que l'epidèmia està molt més controlada a la primària que no pas a la secundària i que els problemes es concentren a la secundària. Ara bé, jo, que tinc una formació d'historiador, voldria recordar que els virus, quan abans he explicat que són els que tenen el control de la situació, poden mutar i allò que és un avantatge avui pot ser un desavantatge demà. Per tant, cal ser molt caut. Penseu que a l'epidèmia de grip espanyola del 1918 va haver-hi 4 onades. La primera es va ser una grip normal, que sobretot afectava la gent gran, però la segona va haver-hi una mutació del propi virus que va atacar va confondre els sistemes immunitaris dels individus i aquells que tenien un millor sistema immunitari, normalment els joves tenien més bon sistema immunitari, va ser qui va acabar més mal parat i va morir molta gent jove. Per tant, és veritat que ara per ara sembla que a primària la cosa està més controlada, també és veritat que és més fàcil mantenir els protocols sanitaris i els grups són més reduïts, però no hem de descartar res, hem d'estar preparats a qualsevol evolució. Uh-huh. I, per tant, tota precaució és poca.
Per acabar, deixi'm que li pregunti per l'educació telemàtica que s'està fent a secundària, teòricament des de fa un parell de setmanes, i s'ha batxillerat cicles formatius intentant potenciar aquest aspecte. Com està funcionant?
De manera molt desigual. De manera molt desigual, bàsicament, perquè cada centre fa una mica el que vol o el que pot, perquè no hi ha unes instruccions clares sobre com seguir els ensenyaments. I aleshores, clar, cada centre tria modalitats diverses. Hi ha alguns centres que actuen com a les universitats i retransmeten online totes les classes. En altres casos, doncs, utilitzen sistemes com el de la UOC, per alguna manera, és a dir, enviar materials i que es vagin complementant més o menys a través d'una plataforma, doncs, mantenir els intercanvis diversos. I en altres, jo crec que fa un híbrid de totes dues coses. En alguns casos es divideixen els grups de batxillerat en dos torns, per tal de que uns vagin en dies alterns. En altres casos van tots els primers junts i després tots els segons junts, o una cosa així, per evitar que hi hagin, diguem, més, diguem, que mantenint un nombre gran d'alumnes per classe, però menys en el que seria el centre escolar. És a dir, el departament ha optat de no intentar liderar res, només fer protocols molt ambigus i molt interpretables, i són les escoles qui acaben carregant amb la responsabilitat de fer-ho bé o fer-ho malament.
Uh-huh. Per cert, mobilitzacions previstes en els pròxims dies per part de l'USTEC?
Sí, demà segurament tindrem unes quantes mobilitzacions arreu del territori, encara per concretar el detall, però sí que hi començarà a haver moviment, perquè és obvi que cal mostrar públicament la disconformitat amb la deriva autoritària, insegura, de falta de lideratge, de falta de recursos, que en què està incorrent el departament, que jo crec que ja fa temps que ha naufragat. No té idees i no sembla que estigui disposada a fer recursos, i sobretot comet el pitjor dels pecats, no escolta la comunitat educativa.
Doncs, Xavi, des de l'USTEC, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres, gràcies per trucar-me.
Seguim repassant visions sindicals sobre aquest inici de curs. Parlem ara amb José Luis González, de la CGT d'Educació al Vallès Occidental. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Des de la CGT, de fet, ja s'havien preparat mobilitzacions contràries al fet que fossin els professors els encarregats de supervisar els testos d'antígens en els alumnes de secundària. Finalment, però, Educació sembla que ha fet marxa enrere. Què els sembla que hagi rectificat?
A veure, la rectificació és pràcticament com tot, eh? Em dona la sensació de que pràcticament la gestió del departament és com una gran campanya publicitària, una gran mentida organitzada per fer veure que van posant mitjans suficients, que van planificant el que va passant, que van fent protocols, però res més lluny de la realitat del que es viu als centres públics educatius. Llavors, sí que hem sigut capaços, que normalment no ho fem, de reaccionar a una cosa que es va dir per la televisió, però, clar, han dit una cosa, han dit una altra, cosa que passa habitualment, eh? O sigui, fins que no surti el protocol o les orientacions o el que vulguin treure per orientar-nos en aquest sentit, doncs ja veurem què fem, eh? Però sí que vam mencionar ràpid, perquè vam pensar que això sí que doncs semblava un acudit dolent, i això sí que no estaven disposats.
Clar, lamenten que les decisions que es prenen des del departament no es consensuïn amb els sindicats?
Clar, i no només ho lamentem. O sigui, realment els sindicats som els representants de les treballadores, dels docents, i realment el que estem és per representar-los, i també per representar-los davant l'administració, per treballar conjuntament, per fer-ho el millor possible. I en cap moment han comptat amb nosaltres. És veritat que la CGT Ensenyament no estem a les meses de negociació, però sí que n'hi ha altres sindicats, i realment les meses de negociació, doncs igual, semblen un acudit, perquè realment no els informen malament, o els diuen una cosa, però ja està publicada al portal de centres, o ja ho han dit als mitjans de comunicació, i per altra banda, moltes de les coses que estan passant, que ja són més de qüestions laborals i de salut laboral, doncs ja s'han denunciat per tots els sindicats de manera conjunta o de manera individual a Inspecció de Treball. Inspecció de Treball, una de les coses que ha dit és que, sobretot, les qüestions que tenen a veure amb la salut laboral, doncs s'han de parlar als comitès de salut, i això doncs no ho estan fent.
En quina situació es troben els mestres a dia d'avui?
En quina situació? Mm. Doncs, a veure, ha passat temps i llavors estem, com sempre, eh? Ens acostumem a treballar en les condicions que ens dona el departament i ho aconseguim, i s'està fent, o sigui, les escoles realment estan obertes i anem fent cada vegada millor. A més, mica en mica, la majoria de projectes educatius doncs tornen a florir per davant de les urgències sanitàries, i això és bonic de veure, però per altra banda això és a costa d'un sobreesforç que segurament en algun moment doncs passarà factura. O sigui, els treballadors i les treballadores doncs estem treballant molt, esforçant cadascú a la seva manera i en la seva mesura, eh? O sigui, estic parlant de manera general, però és un sobreesforç també per les famílies, eh? I totes les mancances de planificació i de recursos que ens venen del departament doncs estan superant a base d'un sobreesforç que en algun moment passarà factura. Estem treballant molt, o sigui, molt preocupats, estressats, és que és molt complicat, però bueno, és una situació complicada per tothom, això ja s'entén.
Uh-huh. És pitjor la situació secundària que primària?
Més o menys és igual, el que passa que sí que ho ha dit el Xavier, ho ha explicat, bueno, ha explicat moltes coses, és que en sap molt. A secundària sí que es dona, i és que l'alumnat és més gran, I probablement, doncs, ja ha dit, el Xavier, que surten molts estudis, molt diferents, però és probable que el contagi, el risc de contagi, doncs, sigui més gran. I llavors sí que és veritat que s'està donant una situació que complica una mica més, jo crec, en el sentit, a més a més, des d'un punt de vista laboral i sindical. I és que n'hi ha docents del col·lectiu especialment vulnerable davant la Covid-19, doncs, que estan obligades a tornar als centres i que es troben en una situació d'incertesa i en molts casos, a més, sense informes per part de les empreses que estan subcontratades per fer les adaptacions de treball, que això ho complica tot, o sigui, hi ha gent que té molta por. Per altra banda, a més, es dona la situació de l'educació, diguem-ne, telemàtica, aquest híbrid que estem fent ara, que és molt complicat, és difícil, és un canvi. El que passa que sí que és veritat que, com que ho ha dit també molt bé el Xavier, i és que n'hi ha centres i n'hi ha professorat que ja estava preparat, que ja ho estava fent, i per tant ha estat relativament fàcil donar aquest canvi, fer aquest canvi, i per altres, doncs, que és molt més complicat perquè en saben menys o no estaven tan preparats, i sobretot és perquè la situació que es dona és que les orientacions, protocols, doncs, van canviant, són molt diferents, estan plenes de possibles interpretacions, i això fa molt complicat per centres que potser no estaven tan preparats per fer aquest canvi, doncs fer-ho. Això complica la situació secundària, sí que és veritat.
Clar, i en aquest sentit, es planteja aquesta digitalització a l'ESO Batxillerat i als cicles formatius en fent aquesta part de l'ensenyament telemàtic, i ens sorprenia trobar, doncs, que el Departament d'Educació ha explicat que els 300.000 ordinadors que hi havia disponibles pels alumnes amb dificultats d'accés digital no arribaran fins abans de Nadal.
Sí, però això, clar, sap malament, però no ens sorprèn, perquè és que els que treballem als centres, els treballadors i treballadores, ens adonem que tot allò que van dient a base de titulars, doncs, és una mentida per fer veure que van posant mitjans. Però realment no és real. O sigui, ara mateix ens diuen que arribaran a final de novembre, que estan començant a repartir-los, que arribaran a final de novembre, desembre. Això, ostres, al principi de la crisi, doncs, s'entén, no? A l'inici de la crisi social i sanitària, doncs, al mes de març, abril, doncs, es podia tenir una certa condescendència vers el desgavell de la gestió del Departament d'Educació, perquè, clar, ens va agafar tots amb peu canviat, era una cosa molt estranya, però, clar, és que han passat molts mesos, ha passat tot un estiu, i no s'ha avançat gaire en aquestes qüestions, i ara van fer l'anunci ja fa molt temps, de la baixada de ràtios, posarem més personal, i res és veritat, o sigui, res és veritat, ho arriba molt tard i malament.
Per tant, la situació d'aquesta bretxa digital s'està produint o no en els centres del Vallès Occidental a Sabadell, on, per exemple, ja es parlava durant la primera onada de la pandèmia que era una problemàtica real de molts alumnes que tenien dificultats d'accés, doncs, als ordinadors, a la tecnologia, a internet...
Clar que es dona. Podem, evidentment, com que ha passat un temps i els centres, doncs, ja estaven una mica més preparats, segurament hem aconseguit, doncs, arribar de millor manera i als nens i les nenes que tenien més dificultat. Igual també al professorat que potser, doncs, no tenia suficient wifi o ordinador, etcètera. Igual al professorat, però sobretot l'alumnat. Després també hi ha centres a Sabadell, doncs, que ja estaven molt preparats perquè funcionen d'aquesta manera, funcionen en Chromebooks, llavors era molt més fàcil tenir recursos en aquest sentit, en aquest sentit just, i ho tenien una mica més fàcil. A més, ja els mesos de confinament que van tenir al principi, doncs, van ajudar a preveure què és el que podia passar. Però igualment, aquesta situació no està solucionada a tots els centres, la majoria no està solucionat, i a més, jo que sé, per exemple, n'hi ha, més enllà de l'educació telemàtica, sabem, tothom sap que n'hi ha famílies que no estan portant els nens i les nenes al col·le. Aquestes famílies sí que ho han solucionat d'alguna manera, però ningú diu res. És una situació com que s'amaga, i aquest dèficit i aquesta dificultat, doncs, continua existint, i el departament ha fet poc o res per intentar solucionar-ho, tot i l'ajuda, per exemple, de l'Ajuntament, que s'està esforçant també en aquestes qüestions.
Però hi ha molts casos reals de gent que no estigui portant els infants a l'escola?
Molts no, molts no. Però n'hi ha. N'hi ha famílies, per exemple, que tenen por. I n'hi ha famílies que, a més aquesta por, està clar que perquè la tenen i és perquè tenen doncs, un pare o una mare que, és, que tenen bueno, una especial sensibilitat a la qüestió del Covid. I està passant, ho sabem, el que passa que no es diu massa, eh? A més, no n'hi ha cap protocol específic per intentar abordar aquests casos, eh? Sí que es va dir al principi, el titular era, fins i tot el va donar el ministre Illa, em sembla, que no es permetria que la gent no portés... Això està passant i, a més, s'entén i els col·les ho estan fent de la millor manera possible perquè això no tingui cap repercussió ni en el nen, ni en la nena, ni en ningú.
Doncs José Luis González, de la CGT d'Educació al Vallès Occidental, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres una altra vegada.
Que vagi molt bé, que tinguis un bon dia.
Igual.